La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i un parell de minuts, estem a 11 de juny i bueno, fa temps de juny, sí, també va bé, que ploga i que faci fresqueta. El que no va tan bé són esos 47.000 vehicles que no tenen pas a la ITV. Sí senyor, no la tenen pas, no estan en vigor i són a la província de Castelló. D'estos, uns 24.000 són turismes, 10.000 són motocicletes. I 13.500 formen part d'altres categories com ara furgonetes, camions, ciclomotors i altres. Un nou anàlisi d'informes mecànics ha revisat les microdades ofertades per la Direcció General de Tràfic per a conèixer com està el parc de vehicles sense la ITV en vigor a la província de Castelló. Aquestes xifres corresponen a aquests vehicles que tenen menys de 25 anys. No tenen la ITV en vigor i no s'ha tramitat la baixa administrativa. Inclouen els vehicles que estan circulant sense passar la ITV, però també aquells que podrien estar en desús o també abandonats. La comparació d'aquestes dades amb el total de vehicles de menys de 25 anys dona que un 11,5% del parc no té la ITV en vigor a la província de Castelló. Aquesta xifra és el 8% en turismes, el 28% en motocicletes i la 16% en un 16% en la resta de vehicles. Sergio Arboledas és director general d'informes mecànics i ha explicat que alguns conductors pensen que la inspecció tècnica de vehicles és un tràmit recaptatori. Tot i això, la realitat és que passa a la ITV és reduir notablement el risc de tindre accidents i millorar la seguretat en les carreteres. És, per tant, una garantia per al conductor i la resta de vehicles amb què comparteixen via. I, a més, jo tinc entès que si no tens la ITV en vigor i te passa algo, pues que el seguro no et cobrís. Però, vaja, això va per part meua. I quines són les localitats de Castelló on tenim més vehicles sense passar la ITV? Val, pues en el pòdium de la primera categoria tenim a Castelló. 14.458 vehicles que no tenen la ITV passar. I en segona posició, a què no saben qui va? Pues qui té ganar? Vila-real. Però això sí, només en 3.884. Dic només perquè, clar, vora 15.000 en Castelló. I en Borriana n'hi ha vora 3.000. És a dir, si tinguérem medalla d'or, de bronze i de plata, seríem Castellola d'or, quasi 15.000, Vila-real, quasi 4.000, la de plata i la de bronze estaria en Borriana en quasi 3.000 vehicles que no tenen passar la ITV a la província de Castelló. Datos del director general d'informes mecànics.
Every bond you break, every step you take, I'll be watching.
Miren, jo quan Aldees Infantiles envia una nota de premsa, m'eslaia. Per què? Pues perquè sempre alerta. En aquest cas, alerta d'un augment en el número de xiquets i xiquetes i adolescents en el sistema de protecció que han passat de 48.357 a 51.203. 3.000 xiquets i xiquetes més, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. L'acolliment familiar predomina sobre el residencial, si bé este últim ha crescut algo més d'un 5%. Sin embargo, l'organització es lamenta per l'ausència de dades estadístiques sobre el grup de germans i germanes que creixen en acollida i, sobretot, els que estan separats. Perquè sí, no agarren a tots els germans. Creixen separats. Aldees Infantiles SOS reclama més polítiques que previnguen i que aborden les situacions familiars de risc a temps d'evitar la separació entre pares i fills. Aldees Infantiles SOS ha oferit en 2023 un entorn familiar protector a 1.320 xiquets i xiquetes, i entre els adolescents, que creixien sense cap tipus de cura dels seus pares així, en Espanya. Recordem que Aldees Infantiles SOS està present en Espanya des de l'any 67.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ahora sí, ahora es el momento de hacer una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Big Mat Pepe Arenós me financian. Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, 55 de Villarreal.
¿Ganas de viajar? Ruta aérea Castellón-Madrid. El mundo a tu alcance. Vuela desde Castellón vía Madrid a 86 destinos nacionales e internacionales como Nueva York, París, Hong Kong o las Islas Canarias. Viajar es sencillo. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
And I don't ever wear a suit and tie, I wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say.
I el director general de Transparència destaca l'auditoria ciutadana perquè ell diu la ciutadania avala les polítiques públiques des d'un procés participatiu. José Tàrrega inaugura la tercera escola de participació a la Pagoda en el marc de la Setmana de l'Administració Oberta. Ha sigut avui i demà. Escoltem les declaracions de José Tàrrega.
Estamos en la Semana Abierta de la Administración Pública. La Generalitat Valenciana ha preparado una ambiciosa agenda donde va a mostrar a la ciudadanía todas aquellas iniciativas públicas en materia de transparencia, participación, rendición de cuentas y promoción de los derechos fundamentales que está llevando a cabo todo ello a través de la Secretaría Autonómica de Relaciones Institucionales y de la Dirección General de Transparencia y Participación. Van a haber actividades en las cuales se va a poder hablar sobre algoritmos públicos, nuevas formas de participación ciudadana, el nuevo visor de acceso a la información pública. Se va a poner en valor el portal de datos abiertos, donde la Generalitat pues, ha publicado nuevos conjuntos recientemente y que se suman los más de 500 publicados en esa web. En definitiva, una semana de más transparencia, de más participación, de más calidad democrática, que marca una línea de este Consell en ese sentido. But now I think that we should stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
I declaracions de la portaveu del Consell, Ruth Merino, on es parla de que el Consell aprova mesures de suport al sector ceràmic per un import de 1,6 milions d'euros per reforçar la seva modernització i el seu posicionament internacional.
El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb ASCER, l'Associació Espanyola de Fabricants d'Azulejos de Pavimentos Ceràmicos, para impulsar la transformación, modernización de nuestra estructura productiva y la mejora de su capital humano en 2024. Este convenio es, como en años anteriores, el convenio por un importe de 1 millón de euros para impulsar todas las acciones promocionales, seminarios, jornadas de trabajo, actuaciones de formación, de estudios, de I+D+I, relacionados con el sector cerámico. Y además se ha aprobado también esta ayuda, estos 600.000 euros adicionales al millón, también para la patronal. Se suman, por tanto, el millón de la Conselleria de Hacienda, estos 600.000 euros que ya fueron anunciados por el presidente de la Generalitat hace unos meses, que van destinados más concretamente al posicionamiento internacional, a la competitividad de las empresas del sector cerámico y a la realización de una campaña de promoción con producción de vídeos, marketing directo y a la distribución de sus contenidos en redes sociales, prensa. Lo que se quiere es contribuir incluso más a reforzar el posicionamiento del sector a nivel internacional, a ayudarles a superar el bache de los últimos años, pues con estas campañas de promoción que hagan que recuperen su competitividad, incrementando, por supuesto, su producción, su exportación, etcétera. Siempre este Consell convencido desde el día que entramos de que el sector azulejero de la provincia de Castellón es un pilar fundamental de la industria de la Comunidad Valenciana y esta es una muestra para demostrar pues, el apoyo del Consell.
I també la portaveu parla de sanitat perquè diu que la Generalitat autoritza el subministrament de medicaments per a diverses malalties i de vacunes contra el virus sincicial per un import global estimat de 196,6 milions d'euros.
Obtener el suministro de este medicamento y se suministraron las dosis a más de 30.000 niños durante la campaña de este invierno y bueno, con la inoculación de estas dosis se ha estimado que más de un 80% de estos niños pues, no han tenido que ser posteriormente hospitalizados. Son niños menores de un año que están muy afectados por este tipo de afecciones víricas respiratorias. Por lo tanto, consideramos que esta campaña de prevención ha sido un éxito por la reducción del coste sanitario, como digo, por la preocupación, reducción de la preocupación, claro que sí que es muy importante también, de tantos padres que con los niños muy pequeños pues, se les ha evitado pues, ingresos hospitalarios y pasar momentos difíciles ¿no? con los bebés. Por lo tanto, se ha autorizado la contratación de nuevo con esta empresa farmacéutica, con este segundo contrato que tiene un valor estimado de 32,1 millones de euros y se prevé la adquisición de un total estimado de 70.000 dosis para 2 años. El contrato de 32,1 millones de euros es de 2 años más 2 años más prorrogables.
I també l'executiu aprova la declaració del projecte territorial estratègic
presentada per la multinacional.
Per la multinacional, escoltem a Ruth Merino.
Nacional nord-americana Edward Life Sciences Technology per a la producció de material mèdic al nostre territori, concretament al municipi de Montcada. Edwards Life Sciences és una líder mundial en fabricació de vàlvules cardíacas i sistemes de monitorització hemodinàmica i té una presència en 32 països i en Espanya ja cuenta con una sede en el Parque Tecnológico de Paterna.
I Núria Montes exigeix al govern central que s'impliqui en el futur de la planta de Sagunt per evitar aquest tancament definitiu. La consellera diu que el govern hauria d'implicar-se a fons en el futur de la planta. Escoltem a la consellera Núria Montes.
Realmente hemos estado explorando diferentes opciones de actuación, todas ellas encaminadas a, por un lado, bueno, lograr que no cierre esta planta productiva y, por otro lado, lograr atenuar en la mayor medida posible estos efectos frente al capital humano, que es al final los trabajadores, los que, bueno, el factor que verdaderamente nos preocupa. Será un trabajo intenso. Desde el Consell, desde la Generalitat Valenciana, ya hemos hecho una gran parte de nuestros deberes. Todas las posibilidades de apoyo a esta empresa en cuanto a CAPEX están encima de la mesa. Inversiones importantes en transformación de proceso productivo, en modernización de proceso productivo, en ahorro energético del proceso productivo, las tenemos encima de la mesa. Y ahora falta que también mueva ficha, y mueva una ficha muy importante, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Sagunto, que todavía no han hecho absolutamente nada para evitar el cierre de ThyssenKalmet. El Gobierno de España tiene varios frentes de actuación. En primer lugar, uno dirigido a una financiación de OPEX, de gasto operativo que pueda ser interesante para esta empresa y mantener abierta su planta productiva. Otra tiene que ser además la defensa de este proceso productivo en los ámbitos de la Unión Europea. No nos olvidemos que se trata de una empresa alemana que lo que va a hacer es trasladar su proceso productivo a sus fábricas en Alemania, otro país de la Unión Europea. Esta empresa es una empresa rentable económicamente, con lo cual no hay medidas de carácter económico, organizativo o estructural que aconsejen el cierre de su proceso productivo. Y desde luego la tercera opción es establecer un mecanismo red precisamente para poder proteger a los trabajadores durante un tiempo determinado sin necesidad de que se extingan sus contratos de trabajo. El Ayuntamiento de Sagunto tampoco ha hecho ninguna gestión directa con la empresa en cuanto a mejorar las condiciones del suelo que ocupan y también seguramente es una administración que tenga mucho que decidir.
I la Guàrdia Civil desmantella una organització dedicada al cultiu de marihuana en la Ribera de Cabanes. De les actuacions dutes a terme, es va procedir a la detenció de 7 persones, de les quals 5 van ingressar a la presó. L'organització distribuïa les seues funcions de manera jeràrquica, adoptant mesures de seguretat com la implantació de càmeres de seguretat en els recintes, llargs desplaçaments o tecnologia LED. Tot això amb la finalitat d'eludir ser localitzats. Es van confiscar 770 plantes de marihuana, 30 quilos de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució, 2 vehicles, diners en efectius, fins a 500.000 euros en maquinària industrial destinada al cultiu de substàncies. L'àrea d'investigació de la Guàrdia Civil d'Orpesa, en coordinació amb l'equip Roca de la Guàrdia Civil de Castelló i la UCSIC, van procedir a l'explotació de l'operació Pelra, que ha culminat en la detenció de 7 persones per la seva implicació en delictes de cultiu i elaboració de drogues pertinents a organització criminal i defraudació de fluid elèctric en la localitat de la Ribera de Cabanes. En primer lloc, es va procedir a la detenció de 2 homes i es va confiscar una furgoneta que transportava una quantitat superior als 27 quilos de marihuana i que anava camuflada entre restes de fem amb la finalitat de dificultar la detecció d'esta. El portaveu de Vox en l'Ajuntament de Castelló, Antoni Hortolà, ha fet una compareixença davant dels mitjans de comunicació per anunciar que el grup municipal Vox proposarà al seu soci de govern, el Partit Popular, reposar una creu en el Parc de Ribalta en memòria de totes les víctimes de violència. També ha destacat la gran labor de la vicesecretària jurídica de Vox al aportar arguments clau per a que el jutge declari que la retirada de la creu del Ribalta siga nula. Escoltem al portaveu de Vox, Antoni Hortolà.
Nosotros siempre somos coherentes con lo que decimos y cumplimos. Cuando se retiró la cruz del Ribalta, supimos que era una resolución injusta por parte de la concejalía dirigida por Verónica Ruiz, de Compromís. Era una cuestión de odio a la religión, porque era una cruz desprovista de todo significado político. Y por tanto lo recurrimos en los tribunales, cosa que otros protestaron pero no hicieron. Lo hemos ganado y por tanto la justicia nos da la razón. Es verdad que cabe recurso, pero con esta sentencia nos da valor, nos da fuerza para proponer que se ponga una nueva cruz que recuerde la violencia contra cualquiera que la haya sufrido y por tanto una cruz que signifique la concordia y la paz entre todos los castellonenses.
I el Pinar de l'Estepar de Vilafamés va acollir ahir el segon trofeu Cudol Roig, pertany a la competició de les escoles de ciclisme BTT, organitzades per la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. Al llarg de tot el matí es van succeir les diferents curses separades per categories i amb diferències entre uns circuits més especialitzats per aptituds físiques. Van ser 100 xiquets xiquetes qui van pedalejar a Vilafamés i el club ciclista Cudol Roig, amb més de 25 anys de trajectòria, és el segon any que prepara aquest esdeveniment amb el qual es promou la pràctica d'aquest esport que cada vegada guanya més adeptes. De fet, en territori local es tracta d'una modalitat molt practicada, ja que el club ciclista també organitza la marxa BTT amb 25 edicions celebrades. Així doncs, les persones assistents van poder admirar els noms que sonaran amb força durant els pròxims anys en el ciclisme valencià. L'Ajuntament de Vilafamés felicita el club ciclista Cudol Roig per la coordinació i també l'organització d'aquest esdeveniment esportiu. I l'Ajuntament de l'Alcora té previst incloure en el pressupost del 2025 una partida econòmica dirigida a la concessió de subvencions per a l'escolarització dels xiquets i xiquetes en guarderies, etapa del 0 als 3 anys. L'objectiu és afavorir la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, col·laborant amb ajudes de fins a 1.000 euros en el desembolsament econòmic que suposa l'any aquest servei tan important per a les famílies. Samuel Falomir, alcalde de la localitat, ha avançat que s'està treballant en l'elaboració de les bases que regularan la convocatòria. I la finalitat és que es posa en marxa en el pròxim curs escolar 2024-2025 per tal d'afavorir, a més de la conciliació, l'accés a l'escolarització no obligatòria dels i les més menudes de la localitat i rebaixar la pressió econòmica de les famílies alcorines. I on d'implicar els estudiants en el 300 aniversari de l'Ermitori del Santíssim Salvador amb un concurs de dibuix. Este certamen, en el que han participat 900 alumnes, forma part de la programació d'esta festivitat. Els dibuixos presentats en el concurs estaran exposats en la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura fins al 18 de juny. A més, les obres premiades estaran exposades a l'ermita durant les celebracions de l'aniversari. I la guitarrista Ana María Archila, una de les artistes d'Almassora més reconegudes en l'àmbit internacional, interpretarà este dissabte a les 7 de la vespre a la Casa de la Cultura el seu nou disc Evocacions de la pluja amb obres de Claudia Montero. Serà a la localitat d'Almassora. L'entrada de l'espectacle és lliure fins a completar l'aforament de la Casa de la Cultura. I el Centre Municipal de les Arts de Borriana ha sigut protagonista de les Jornades de la Música i Dansa Tradicional Valenciana de Sorita del Maestrazgo. El dissabte passat i diumenge, l'alumnat de balls tradicionals valencians, de la mà del seu professor, Xavi Ripollès, es va traslladar fins a la esmentada localitat de la comarca dels Ports de Castelló per a difondre este matrimoni immaterial en forma de folclore valencià. Com a novetat, l'oferta formativa inclou iniciació a la música per a 6 i 7 anys, així com balls tradicionals infantils, funky infantil i flamenc sènior. Miren, i l'Ajuntament d'Onda i la Sambo ha presentat l'esperat concert simfònic que es celebrarà el pròxim diumenge 20 d'octubre a les 11 de la nit en el recinte multiusos. I se ven formar part de la setmana de festivitats de Fira d'Onda. El concert comptarà amb la participació de Pablo Carbonell, conegut pel seu treball con los Toreros Muertos, Javier Ojeda, de Danza Invisible, i el grupo Cómplices, qui també se l'unirà a l'orquestra de Sambo per oferir una nit de música sinfònica amb un toque ochentero. L'entrada del concert serà gratuïta, permetint que tots els ondenses puguen disfrutar d'aquest espectacle. El regidor de festes de l'Ajuntament d'Onda, Sergio Puig, ha expressat que aquest concert és una oportunitat única per a disfrutar de la música sinfònica amb toques dels 80. Per la seva part, el regidor de Cultura, Daniel Álvaro, ha resaltat que des d'ací vol invitar a tots els ondenses a que s'apunten a esta fecha en el calendari per a disfrutar del millor tauler local de la mà de grans artistes.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, NICE, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número en Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606 938-147.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Vila-real celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2024-2025 en la Comunitat Valenciana. Ahora, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Des de 1988, Óptica Vila-real és tecnologia òptica, qualitat i servei. Les millors marques, les millors lentes i la tecnologia més avançada. Des de 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Vila-real. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Vila-real.
Tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre y eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan cómo comprender el principio del universo, cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio y no.
Miren, i amb motiu de la celebració de Sant Antoni, vinc ací a la associació, Pare Àngel es diu?
Associació Joventut Antoniana.
Bé, doncs ho ha dit el Pare Àngel, per tant, tenim que donar fe de que és verídic la cosa, no, pare?
Gràcies.
Tenim nosaltres a Marta Cobertorer, ella és membre de la Junta de la Joventut Antoniana. Molt bon dia.
Bon dia.
I també a Cristina Xell, ella és la educadora social. de Joventut Antoniana. Bon dia.
Bon dia.
Com l'entrevista, anem a parlar primer de lo que serà la festivitat, que se celebrarà entre el 10 i el 17 de juny. Per això anem a parlar en Marta Cobertorer, que ella ens dirà com es fa aquesta celebració.
Pues bé, la festa de Sant Antoni de Pàdua, honrem al nostre patró, que és el patró de la nostra associació, Joventut Antoniana, i per tant organitzem una sèrie d'actes que tenen lloc, pues, com bé has dit, del 10 al 17 de juny. I en primer lloc, pues, tenim el Tridum, que és del 10 al 12 de juny, a les 7:30 es fa una eucaristia. I recordar que el dimecres 12, després del Tridum, es llitgen les bolletes, que per a saber a quin soci li ha tocat aquest any. Després, el dijous 13, tenim la festivitat en honor a Sant Antoni de Pàdua, que també és a les 7:30 i es fa el tradicional repartiment dels panets. El divendres 14 tenim una xerrada formativa a les 7 i després la vigília a les 10:30 que organitza la Junta. I després, el diumenge 16, és la festa de l'associació, la festa de Joventut Antoniana, que té lloc a les 10:30 a la nostra sede, als franciscans, i està presidida per el fra Antonio Magest. I després, ja per últim, per acabar les festes, el dilluns 17, que és la Eucaristia dels Difunts, a les 7 de la vesprada. I un poc aquest és el resum que tenim de les nostres festes i el que fem durant elles.
Ara vull parlar en el pare Àngel, perquè ell és l'assistent espiritual. Vull començar per el primer dia, perquè clar, donem per fet que tot el món sap el que és un triduo. Pare Àngel, què és un triduo?
Triduo són tres dies de reflexió o de celebració, com ho vulguis dir, entorn a la figura que congrega aquesta associació, en aquest cas pues, la figura de Sant Antoni, no? Serà una eucaristia, pues, en predicació.
Se fan tres dies de reflexió. Mire, jo la revista, en una de les fulles, posa ser antoniano es ser testimonio de la labor que hizo Sant Antonio con nuestros hermanos más pobres. Mm. És a dir, esos tres dies de reflexió, els objectius d'aquesta reflexió, quins són?
Pues en principi és donar a conèixer la figura de Sant Antoni com a patró de l'associació, després donar gràcies a Déu, perquè una eucaristia és una acció de gràcies, per la tasca que fa l'Església i en concret l'associació sensible a les necessitats de les persones d'avui, com Sant Antoni ho va ser amb els necessitats del seu temps.
Algo que també m'ha llamat l'atenció dels actes és que el divendres 14 hi ha una xarra formativa. Aquesta xarra formativa a qui va dirigida?
En principi a tot el que tinga interès. Sí que veiem convenient, i un dels frares que n'hi ha pues, és un poquet especialista en Sant Antoni, ell es va oferir a donar a conèixer la figura d'esta, perquè moltes voltes ens remitim al sant, però no sabem del sant, o sabem molt poc del sant, no? El tenim ahí com a Sant Antoni, però qui era Sant Antoni? Què va fer i per què el tenim com a patró? Pues al millor es va veure convenient i tenint una persona especialitzada el que donara una xerrada formativa sobre la figura de Sant Antoni, la seva vida, la seva obra i per què és el patró de l'associació.
I ara, Cristina. Cristina, quan parlem de tindre una educadora social dins de Joventut Antoniana, estem parlant de que l'educadora social, la seva funció, quina és?
Pues la función de la educadora social forma parte de un acompañamiento integral que se realiza también en compañía de los voluntarios que hacen las visitas domiciliarias a las familias, y ese acompañamiento tiene que ver con diferentes procesos que va a ir pasando la persona que está siendo atendida por Juventud Antoniana para intentar que vaya avanzando y salga de la situación en la que se encuentra, ¿no?
Esto sería el principio, la atención primaria, ¿no?
Claro, la atención primaria empieza cuando la persona acude a Asociación Juventud Antoniana a solicitar ayuda alimentaria, ¿no? Ese es un momento bastante difícil para la persona que acude, porque y muy duro, porque tiene que expresar que no tiene para comer, ¿no? Que necesita alimentos, un momento muy doloroso. Y precisamente ese momento, ese es el que se le tiende la mano a la persona. Es un espacio que se ofrece de escucha, de entendimiento, de empatía, de respeto y sobre todo de calor humano, ¿no? Ese sería el primer contacto que tiene la persona que viene a la asociación. Luego vamos a ir más allá, ¿no? Porque la idea es que esa persona haga un proceso, ¿no? Vamos a analizar su situación, las necesidades que tiene y las opciones para poder avanzar. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que cuando una persona tiene falta de alimentos, eso es una consecuencia de problemáticas mucho más complejas, ¿no? Que es necesario atender, que es necesario atender para que la persona pueda salir, que muchas veces forman un entramado de barreras que impide que esa persona pueda avanzar de forma autónoma. Y es precisamente ahí cuando está la intervención de nuestra intervención, ¿no? Para que esa, con un acompañamiento, siempre basado en un modelo centrado en el acompañamiento, pero se pone a la persona en el centro de las acciones, la persona pasa a ser protagonista de su vida y ese acompañamiento que estaba comentando es el que va a ayudar a apoyar, a asesorar, a orientar para que la persona recupere su dignidad, que recupere su autoestima y que empiece a participar en su vida, ¿no?
Que viene seguido de ese programa de orientación para el empleo, por ejemplo.
Claro, ahí tenemos diferentes servicios, ¿no? Está el servicio de acogida, luego tenemos la parte de las tutorías individuales y las visitas domiciliarias cuando acuden las personas voluntarias a casa, luego está la escuela de familia. La escuela de familia son diferentes módulos formativos que ahí ofrecemos según las necesidades de las personas. Por ejemplo, tenemos el curso de alfabetización para aquellas personas que tienen dificultad con el idioma y que eso le impide muchas veces hasta hacer trámites sencillos como para acceder al empleo. Luego tenemos también la ludoteca, que ahí ofrecemos para los niños de la parte de educación del periodo primario, de la educación primaria, actividades lúdicas, porque sabemos muy bien que las actividades lúdicas promueven muchas habilidades sociales y se trabaja también en otras áreas de aprendizaje. Y también hay una parte de repaso, ¿no? Porque hay niños que tienen mucha dificultad en el cole y entonces están asistidos por profesionales de la educación, que son personas voluntarias que acuden a la ludoteca. Tanto también lo mismo que el curso de alfabetización, son personas profesionales de la educación. Y luego está también hay un servicio de repaso, ¿no? Para los niños que ya son un poco más mayores, que están en el ciclo de la ESO y en bachiller, que también necesitan apoyo, pues acuden a una academia de repaso.
Y el servicio de búsqueda de empleo.
Exacto, también. Y luego ahí cuando me habías preguntado el servicio de orientación para el empleo, ahí también las personas acuden para que les ayuden a organizar su currículum, ver su perfil, porque a veces buscan empleo en empresas donde su perfil no se ajusta, ¿no? Entonces, pues eso, ahí se le orienta y se le asesora para que puedan acceder al empleo.
Pare Ángel, esta és la frase de adiós rogando i con el mazo dando, és a dir, ens trobem malament i anem i el busquem. Mire, estic desorientat, busquem assessorament espiritual, clar, però ens hem de donar aquestes eines per a que puguen treballar, no?
El principal és que ells, com dia Cristina, recuperen la voluntat d'eixir de la situació, no? Nosaltres oferim els mitjans, però això és que tenen que ser protagonistes de la seva eixida, de manera que quan puguen eixir de la seva situació, que de fet estaven comentant que solen vindre i dir, mira, ja la meva situació ha millorat, ja no necessite la seva ajuda, gràcies per la seva col·laboració, i és l'èxit. Que ells se senten protagonistes de la seva millora, del seu progrés econòmic o social o com vulguem dir, no? Òbviament, nosaltres som una associació catòlica i les motivacions naixen des d'ahir, des de la vida de l'Evangeli. Jesús va estar sempre pròxim dels pobres, en el sentit ampli de la paràbola, no? pobre és el que té una carència d'una cosa fonamental en la vida. Ja no sols és l'aliment, tal vol dir que sigui la necessitat primària, però n'hi ha altres necessitats, no? I aleshores pues, nosaltres igual promovem pues, la cultura, l'alfabetització, la búsqueda de treball, no? I en la mida de lo possible pues, també ens obrim a una evangelització dels pobres.
Jo sap per què li dia això, perquè hi ha voltes que diuen, clar, a veure, què fas? Les coses no te cauen del cel. En aquest cas, tu entres a la iglesia, et trobes desesperat, i és en la iglesia que diuen, a veure, tu no te preocupes, Déu està sempre en nosaltres, però així tenim això per a que t'ajude. És que tinguem clar de que sí que posen sí que posem a l'abast de la gent eines per a que puguen tirar endavant, que és el cas de Joventut Antoniana. Que vull que quede molt clar, que no és que és anar a la iglesia i se queda tot. No.
Hi ha un acompanyament, com bé ha dit Cristina, i gràcies a tots els voluntaris que al final ens ajuden a que tot això siga possible. Els dimarts anem a les cases d'aquelles persones que sol·liciten l'ajuda i els fem un acompanyament, els entreguem el menjar, però no és simplement i se fer d'entregar, és el fet de poder parlar amb ells, que ens contem com estan, si els ha passat algun event o alguna cosa que els... Ai, doncs pues mira, he encontrat treball, i coses que a nosaltres també creem un vincle i pues, ens alegren, i al final sentim aquesta satisfacció quan veiem que aquesta persona ja no la tenem i deixen de...
Jo estic sentint això i és allò de fem un treball d'equip, de red, de com si diguem una empresa on el jefe tot el món sabem qui és i cada un tenim el nostre lloc. Que bonic, està tot molt ben estructurat. 59 en total voluntaris en el 2023.
Sí.
Pare, només 15 homes i 44 dones.
Però en totes les associacions passa el mateix. La realitat és que la vida social de les associacions i també de l'Església la manté el sector femení. I això és una realitat. I més en el món en el que avui estem, on treballa l'home i la dona.
Sí.
És a dir, que encara trauen temps més allà de la seva feina professional o de la seva atenció a la casa, que moltes voltes està delegada en la dona, encara trauen temps per a ser voluntaris.
Pare, estructurem este concepte d'estarret. És a dir, per a vostè, Joventut Antoniana, si tinguera que posar un pla de negoci, que ara s'estila molt això de dir, anem a posar un pla de negoci, estructurem-la des del seu punt de vista espiritual. Ojo, que estem parlant de paraules majors, perquè damunt de tot això està el que té que estar. Posem un pla de negoci damunt de la taula.
Mira, en principi n'hi ha que saber i valorar que estem davant d'una associació que té més de 100 anys. Jo no sé si en la història de Villarreal pot haver associació que tinga 100 anys d'història, de trajectòria, no? Això vol dir que trobem una experiència de molts anys.
Que és un negoci viable.
És un negoci viable, ho ha sigut fins ara.
Sí,
no?
Sí.
I per on han passat molta gent, com a membres de junta, com a socis, com a col·laboradors, com a voluntaris. És a dir, té una base social molt ampla. En 100 anys doncs, trobes persones. Ah, jo vaig estar en l'associació, jo vaig... No? Alguns d'aixòs mantenen un vincle com a socis, altres pues, ja ho han deixat i queda ahí en la memòria, amb una memòria molt agradosa. Molt poca gent parla mal del seu pas per l'associació. Vol dir que és una associació que té una gran base social. I això fa que també pues, n'hi ha que molts voluntaris, una associació de 59 voluntaris, pues, tira-li. I després jo crec que la gent també valora aquesta acció social que ha accentuat Cristina, no? I inclús hem sigut capaços d'anar adaptant-nos als temps, en el sentit de que abans era pues, portar-los el menjaret. Tu compraves, l'associació comprava el menjar i anava distribuint-lo conforme els criteris que l'associació tenia, no? Això vinculava a la gent a un aliment, a una necessitat primària. No? Pues ara hem combinat aquesta presència en les cases, aquest acompanyament personal, amb les targetes de compra. on tu dones una targeta i aquesta gent va al supermercat X, compra segons els seus criteris, i l'associació, pues, l'empresa Ixa o el supermercat passa a l'associació la relació de les despeses. Ja no tens que menjar l'arròs que el donen ahir. Si no, a mi m'agrada més esta marca. Pues compra tu, tens la llibertat per a fer-te el teu, diríem, el teu despesa en funció de les teues necessitats. A la qual cosa evitem, pues, les cues tradicionals que a voltes es formen en les associacions benèfiques, que sempre és un mal efecte per al que es posa en una cua, i per altra banda donem una autonomia per a saber administrar, que no sempre a voltes la pobresa és no tindre's, sinó el no saber administrar, pues, uns béns que te'ls oferixen. I al mateix temps això ho combinem amb una, diríem, ajuda a alimentar-se, però per a tindre una entrada en la casa. No perquè el que anem a portar-te ho necessites, sinó perquè és una manera de dir, bueno, a banda de la targeta, tens esta ajuda que ens dona peu a establir un diàleg, una comunicació.
Al final és no perdre aquesta essència que té Jovent Antoniana d'anar a les cases i poder parlar amb ells, amb aquestes persones, i que al final es creï aquest vincul de que te conten, pues, avui he encontrat treball o avui m'ha passat això, i al final també ells necessiten moltes vegades el poder parlar amb alguna persona que els escolte, i d'aquesta manera no perdem aquesta essència que tenim.
Bé, doncs estem en 2024, on a totes les empreses se'ns diu que hem de fer un pla de un negoci en un bon pla de viabilitat. El pare Àngel deia que té 100 anys d'història, per tant és un negoci viable. Si parlem d'una empresa, ojo, negoci viable, complís els requisits que se'ns demana a les empreses, com és, per exemple, aquesta formació social, perquè crea molta gent preparada per a enfrontar-se a la vida dins d'esta empresa, dins d'esta gran empresa, que al final és el que estem creant. I tots tenen un molt bon record, val? Que és i aquest bon ambient que hi ha i que se té que respirar des de les empreses, que és el que se'ns demanen als negocis avui en dia. I complís els requisits de que se'ns demana, com és que sigui una empresa per l'acció social, que tingui una bona acció social i que innove. Perquè ara se mos diu contínuament que tenim que estar en la innovació contínua.
Adaptándonos a los tiempos. No?
És a dir, que això de que som uns antics, d'esto nada de nada. Perquè jo ho he trasladat a el que seria un pla de negoci, yeah, i si complís els requisits, pare Àngel, és dir.
Vostè és més aguda que nosaltres.
Simplement, simplement he tingut que transformar-lo en un pla de viabilitat que tinguera que haver acceptat o no per a poder crear aquesta empresa. Val? Ni més ni menys. Quan, i a més, totes les empreses presenten, com ho havies dit, Celo, antes?
Una memòria.
Sí.
Una memòria social.
En aquest cas, nosaltres hauríem de presentar la memòria, ens dirien, ei, això com ha eixit, no? Jo com a directora de l'empresa tenia que dir quan s'acaba l'any, com ha eixit la cosa? I ara vosaltres hem presentat una memòria que mos diu què, Cristina? Què mos diu esta memòria?
Pues la memòria lo que está diciendo, o sea, todo lo que es la atención que ha habido durante todo el año 2023, las familias que se han atendido, familias nuevas que se han incorporado, los tipos de productos que se han dado hasta mitad de año, porque luego a partir de septiembre, es lo que dice el padre Ángel, se ha incorporado la tarjeta que va a seguir hasta completar a todas las familias. Luego explica el plan de formación.
Sí. Si anem detalladament, nosaltres esta, esta memòria que pot tindre accés qualsevol persona, està totalment descrit, que diu el número de famílies i les nacionalitats que tenen cada família, la quantitat de gent que hi ha en aquestes famílies i el total que s'ha fet durant tot l'any, i també en què se'ls ha ajudat, per exemple, en la vivenda, en la roba i en menatge d'hogar, és que està tot tan ben detallat, llibres, material escolar, gastos sanitaris, renovació de documentació i desplaçaments.
Claro, es que precisamente cuando hablábamos de las problemáticas que decía hace un rato, el tema no es solamente la ayuda alimentaria, sino que cuando hablamos de esas problemáticas complejas, hay temas de vivienda, de gastos en casa, de otras necesidades, de vestimenta, de cosas que necesitan los niños para el colegio, documentación, trámites que tienen que hacer, que a veces no tienen el dinero para viajar a otro sitio y hacer el trámite, entonces tiene que ver con eso, ¿no?
Y está documentada, es a dir, el que s'ha gastat en cada acció i el total del 100% de lo que s'ha gastat. Però això és això és un exercici de transparència. Li sona, pare Àngel?
Sí, sí, sí.
Ara en tots els ajuntaments volim exercici de transparència. Estem complint tots els plans de negoci que necessitem, eh? Les atencions que hi ha hagut. Val? Això, cada mes el número d'atencions, per exemple, en gener 72 i en desembre 64, però estan tots els mesos reflejats. Qualsevol pot vindre a veure. I després, els productes en espècies entregats, la quantitat, ahí sí que se parla de productes com, per exemple, arròs o mermelà, inclús i tot bombons, és a dir, per què no bombons?
Clar, per què no?
Clar, és que quan ve la època de Nadal i Reis, de les festes de Nadal, volem fer com un xicotet lote, un lote de a part de l'ajuda que se'ls dona totes les cada 3 setmanes o 4, depenent si tenen el mètode de la targeta o no, volem també que se senten part de la festivitat del Nadal i és per això que els donem com una espècie de lote de la caixa de Nadal que bé coneixem, pues també ens agrada que hi siguin partícips d'aquesta caixa de Nadal. Entonces, els donem productes típics que poden consumir i que són de la nostra zona, turrons, mermelades...
Que poden consumir, és a dir, que clar, si no, no podrien consumir.
Exacte.
De llet infantil, la 1, des més menuniu, 74 pots, i de llet infantil, la 2, quan ja són una miqueta més fadrins, 86 pots. De papilla 69 bosses i de panyals, ojo, si no, no podrien. O tindrien que anar en el culet escaldat, que tot el món, i ho tenim que dir clar i ras, 192 bosses de panyals. I si parlem, bueno, els voluntaris ja han parlat, i també de la edat. El fil del voluntariat, jo crec que en este cas Marta es pot parlar d'això.
Sí, en general els voluntaris són no són molt joves, que es diga, no són adolescents, sol ser més comú que siguin persones ja adultes, però sí que és cert que estem oberts a tot tipus de persona, qualsevol edat, sempre i quan pues, siga lo suficientment madur per poder fer front a la situació que es viu, que és acudir a les cases per tal de poder tractar amb les persones que tenim.
En Vila-real s'ha desfet l'associació que portaven a xiquets saharauis per falta de que entrara joventut. Hem de tindre molt en compte això, perquè clar, si parlem de voluntariat em dono compte, i vaig a dir-lo perquè la gent siga conscient de lo que estem parlant, siga conscient de que en esta associació, la de joventut anteniana, tenen una educadora social i se fa tota aquesta tasca que acaba de parlar, i ara sí que tenim que posar-nos la al pit i pensar que menors de 18 anys n'hi ha 6, entre els 18 i els 30 n'hi ha 11, entre els 30 i 45 n'hi ha 6, de 46 a 65 anys n'hi ha 17 i de més de 65 anys n'hi ha 19. Cuidao que estem parlant de la joventut anteniana i hem de començar a treballar perquè seguís que mantenís el nom de Joventut Antoniana.
Sí, al final és el que comentava, tot el món té les portes obertes de Joventut Antoniana, sempre són benvinguts. Bé, és cert que normalment sol ser gent ja adulta que la que acudeix, però sempre tenim les nostres portes obertes per a qualsevol persona.
Sí, però Marta, crec que també és algo molt propi del voluntariat, eh? És a dir, la gent jove vol, però potser o no pot o té altres interessos en la seva vida, no? És també normal, la joventut primera és mirar ella mateixa i mira per les seues necessitats, fins que arriba un moment en què aquest jove maura i s'adona de que les seues necessitats pues és una goteta enmig d'un oceà i que n'hi ha moltes més realitats fora de que es comencen a preocupar-se, i és quan aquest jove es comença a descobrir, si el jove ja madurs, comença a descobrir que n'hi ha unes necessitats socials més allà de les pròpies. Per això les associacions, pues, la veritat, vas a Càritas, són gent major.
Sí, el que passa és que sap que en les universitats a l'hora de presentar un currículum per a poder entrar se valora aquesta formació social. Si bueno, anem a treballar el pla de negoci, ojo, perquè anem a la formació social. Perquè no, Marta, tu quants anys tens?
Jo n'hi tinc 21. Però sí que és cert que els voluntaris no són... Sí que és cert que els, alguns voluntaris són els que formen la Junta, però la Junta està formada per gent, sí que per gent més jove, que a lo millor arriba fins als 35 anys, podríem dir, més o menys. I es combinen les dues opcions. Està, pot ser voluntari i també pot ser membre de Junta. Sí que és cert que ja quan tenen una edat més adulta normalment són voluntaris, però recordar que els voluntaris fan que l'atenció primària i moltes altres coses, Nadal i Reis, isca endavant i Joventut Antoniana puga fer front a aquestes coses. Però també, per una altra part, està la Junta que sense ella pues, no podria fer-se tots els actes que es fan ni organitzar la tasca que es deu fer.
Claro, però com se forma socialment? És a dir, si estem buscant una formació que després tu tens que eixir al món real i una educadora social, per exemple, que ha escollit aquest treball, entrar en un voluntariat jove la prepara per a aquesta futura ocupació, no?
Sí, bueno, des de la Junta s'organitzen també formacions per tal de poder... fer front a aquestes carències que pot ser que tinga la gent en el voluntariat com la Junta i se fan aquestes formacions per a suplir-les i que la gent siga conscient de com afrontar certes situacions.
La Junta està parlant, diguem, és l'equip directiu, el que coordina, el que promou, no? I saps que sou una quinzena, no?
Sí.
I després estan el grup de voluntariat que són ISOs, no? Doncs quan parlem de Joventut Antoniana estem parlant avui de la Junta, on preferentment són joves, i dels voluntariats que segurament és gent que va estar després per raons familiars o de treball, s'ho va deixar i entra al grup de voluntaris.
Voleu afegir algo més? I jo és que, com a mi el pla de negoci ja m'ha quedat prou clar, no sé, és a dir, així tenim atenció de tots els tipus, per lo tant, i a més, després de que tinguem aquesta atenció, també la podem oferir, no?
A mí me gustaría comentar que dentro de la escuela de familia, que me ha quedado pendiente, cuando también vemos otras necesidades de la familia. Por ejemplo, el año pasado estuvimos dando un curso de economía doméstica, que es para que las personas puedan gestionar mejor sus ingresos y sus gastos. También hemos incorporado un curso este año de eficiencia energética, que también es algo que a veces el tema de la factura de luz los toma por sorpresa, porque no tienen bien claro qué potencia tienen contratada, y esto ha sido muy interesante porque muchas familias han empezado a reformular sus contratos y a arreglar ese tema, ¿no? Para tenerlo más hacer mejor tener mejor una economía. Y luego también comentar que Juventud Antoniana no es una asociación cerrada, sino que cuando nosotros intervenimos con las familias, también tenemos una red con otras entidades, establecemos contactos con, por ejemplo, con Cáritas, con Cruz Roja, con Fundación Totsunit, porque sí que es verdad que ofrecemos nuestros recursos, pero hay otros recursos en el entorno que pueden beneficiar a esa persona, que de hecho en el 2023 estamos hablando de gente que ha hecho formación en la Fundación Totsunit y ha tenido salida al empleo, ¿no?
72 personas.
Hay muchas personas que han tenido formación, que han sido derivadas. Y algo fundamental, el contacto con servicios sociales, ¿no? Porque esas familias tienen que tener un trabajador social que le hace un seguimiento y que, por supuesto, está para las necesidades que tiene esa familia, ¿no? O sea que eso es importante reconocer que también trabajamos en una red con todo el entorno y con información, inclusive, por ejemplo, con una asociación que les da información a las personas inmigrantes, ¿no? Porque hay cosas que nosotros no disponemos, ¿no? Y que tienen, necesitan las personas conocer.
También se hizo formación digital, 4 personas acabaron esa formación digital, sí. Muy importante en estos sí, tiempos, es sí. Decir, yo invito a que lean todo esto porque se sorprenden, yo me he sorprendido de la cantidad de objetivos que se han acabado logrando, ¿eh?
Claro, es que con cada persona se va trabajando y se va viendo qué habilidades y qué competencias son necesarias para que pueda avanzar. Y el objetivo principal es que pueda acceder a un empleo, porque al final el empleo es que es lo que dignifica a la persona, porque va a tener esos ingresos que no va a necesitar.
Pero este concepto no lo tenemos claro la gente desde la perspectiva que lo vemos. Es decir, vemos gente que va a pedir, que le dan y... No.
En vez hambre, que
claro, es que muchas veces hay que no, la mirada no tiene que ser desde nosotros, hay que entrar en esa en la situación de esa persona y entenderla, por eso hablamos de la empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro y ver la situación que ha pasado, los procesos dolorosos que pueden pasar las personas inmigrantes hasta llegar a poder tener un trabajo y estar en una situación administrativa regular, pues todo eso se va trabajando de acuerdo a la persona. La atención, por eso hay unas tutorías que son individualizadas, que es la parte que me corresponde a mí, pero luego también en las visitas que hacen las personas voluntarias a domicilio, luego los martes a última hora hacemos una reunión de coordinación para que ellos transmitan lo que han visto en casa y ahí coordinar las próximas acciones,
¿no? Y a final de año se traduce en una realidad como, por ejemplo, la incorporación de 22 personas en la Fundación Tochunich, que están trabajando, que 4 personas finalizaron esa formación digital, 2 personas se han hecho dos cursos de peón hortofrutícola, sí. No leo así, sí. Y muchas otras cosas. O sea, que no solamente es un sitio donde teníamos esa perspectiva antes de que la gente iba a pedir, no, es que hoy en día...
No, y que no es solamente la ayuda alimentaria, esto la perspectiva es que esa persona pueda adquirir habilidades y competencias y pueda avanzar. Y lo que hablábamos hoy con el Padre Ángel, la mayor alegría es encontrar o que venga una familia y diga, oye, ya no necesito la ayuda, esta ayuda mejor que la deis a otra familia porque nosotros ya podemos salir adelante solos. O por la calle ver gente que hemos estado atendiendo y que estoy muy contenta porque ya tengo una vivienda, que tengo un empleo, pues eso es la mayor felicidad.
Pare Ángel, estem parlant de gent que li ha tocat deixar la seva terra i vindre, però gent d'ací ja.
Ah, també, sí.
Això tenim que deixar-lo clar,
no,
eh?
No, és que la gent pensa que és gent de fora, no? La realitat de la pobresa es cronifica en la nostra societat, eh? I en les circumstàncies que estem, pues, moltes persones de les que mai haveren acudit a una entitat d'este tipus, pues es toca passar per ella, eh? És a dir, això és una... I això és una realitat.
És un acte d'humilitat.
Sí, d'humilitat i o de realitat, un joc de realitat. No és que jo siga humil i vaja, sinó és que les exigències i les necessitats m'ho imposen, no? El nostre tractament és dir, no, tu no eres un necessitat, eres necessitat en un aspecte de la teua vida. Perquè en altres aspectes pots ser tu el que mos ajudes.
Ja. És que, clar, jo, és que després de dir això, jo, és que m'ho borda, eh? És dir, és que tots,
tots... I després jo penso també que n'hi ha una altra realitat que enguany hem intentat treballar, i és el fet de donar-li esperit als voluntaris. Nosaltres parlem d'espiritualitat i la gent pensa que és resar. No, espiritualitat vol dir donar-li motiu, esperit a l'acció que estàs fent, no? I enguany hem començat a parlar de la doctrina social de la Iglesia, és a dir, tot aquest cos doctrinal i moral que té aquest accent social que l'Església té ahí i que dona, pues, esperit, motiu als voluntaris per a dir, així no estem, això no és una ONG. som cristians que estem portant una tasca social des de l'exigència pròpia de l'Evangeli i en connexió amb la doctrina social de l'Església. I aquest aspecte, diríem, formatiu del voluntariat i de la Junta en trobar motivacions més fondes al simple altruisme que podria considerar-se, no? I després crec que també voldria afegir una cosa. Així en Villarreal, la joventut antoniana està associada a la campanya de Nadal i Reis, que ja té 94 anys d'història també, no? Però això, el que hem parlat avui és la dimensió més fonamental. Allò és una acció puntual que arrastrem també com a història, perquè després de la cabalgata d'Alcoi, que va vindre un alcoià, sí, segons tinc entès, estava la joventut antoniana i va dir, ei, per què no fem una cabalgata? No, una cabalgata no, una Reis, no? Després es va incorporar l'element de la cabalgata i la gent a voltes associa a la joventut antoniana a això que és més vistós, però la realitat, això dura una setmana. Lo important és la tasca de tot l'any, que és la que hem estat comentant, no? On hi ha pues, una atenció a la persona, una promoció de la persona, una promoció, una motivació del voluntariat, des d'esta doctrina social de l'Església, i també hi ha un element de pregària i de celebració, no? És a dir, jo considero que no tot està en les nostres mans, sí. I que arriba un moment en què tu pots dir en una reunió d'estes que fem, pues mira, avui anem a pregar per tal família. Perquè donat el cas, si hem parlat, pues mira, resulta que aquesta família necessita la nostra pregària.
Quan estava dient-nos els motius, el primer motiu que ha dit ha sigut, vostè ha parlat de l'individu. Ha sigut el primer, motiu. És dir, després n'ha dit uns quants, ha dit la pregària i tal, però el primer, l'individu. Per tant, que la gent tingui en compte el que va davant, no?, per la joventut antoniana, que és la persona. Marta, vols afegir alguna cosa més?
Bueno, simplement donar-vos les gràcies per acollir-nos una volta més i sobretot donar les gràcies als voluntaris que sempre fan possible que tot el que portem a terme pues, es puga fer.
Per això que disfruteu, que gaudiu de les festes de Sant Antoni, que recordem comencen el dia 10. I el que vulgui saber més coses que s'apropi a vosaltres, perquè sempre són ben rebuts, no?
Exacte, sí.
Moltes gràcies, pare Àngel. Gràcies per haver vingut. Marta Cobertorer, moltes gràcies.
Gràcies.
I Cristina Xell, gràcies també per gràcies, la tasca que feu. Moltes gràcies.
Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre y eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo, cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio y no
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería más tijera más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, teléfono 964 32 2041.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2024-2025 en la Comunitat Valenciana. Ara, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
Les 4... Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Ganes de viatjar? Ruta aèria Castelló-Madrid, el món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
Burriana Tapea. Hasta el 2 de junio disfruta de la ruta de la tapa de Burriana. Por 5 euros, bebida más tapa con toda la esencia del Mediterráneo en los 18 locales adheridos a la promoción. Ya sabes, tu próximo plan es tapear en Burriana. Más info en burriana.es. Castelló, ruta de sabor.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¡Buah!
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy. Tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets. Solo en McDonald's.
Inmersión Villarreal.
Ya puedes sumergirte en el nuevo Museo del Villarreal Club de Fútbol. Inmersión Villarreal. Un emocionante viaje audiovisual e interactivo por las entrañas del submarí Grog.
Inmersión Villarreal.
Venda de entradas online en villarrealcf.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma de Largo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma de Largo, en Avenida 1255 Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardinería, alimentació i gas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Miren, i Educació eliminarà els criteris que discriminen per origen, raça o situació social en l'admissió de l'alumnat. El secretari autonòmic afirma que les propostes de punt extra dels centres estan en revisió i que el procés serà net i segur. Així no ho ha asseverat el secretari autonòmic, que ha recalcat que, evidentment, els criteris que s'han detectat que poden contravindre el que és la norma seran eliminats o canviats i no hi haurà absolutament cap problema. Però la decisió de l'administració educativa arriba després de que la Confederació d'AMPES posi una queixa al síndic de Greuge, que per diferències, discriminacions que permeten a la Conselleria d'Educació amb el nou decret i ordre d'admissió que dota d'un punt d'un punt la circumstància específica en la baremació de la sol·licitud de la plaça. En altres criteris denunciats per les AMPES figuren haver nascut a la Comunitat Valenciana, assistir a activitat parroquial o ser familiar d'exalumnes. Bé, doncs el secretari ha assenyalat que la Conselleria ha demanat als centres, tant públics com privats concertats, que comuniquen quins eren els criteris que pensaven aplicar. I ha aclarit que en un exercici de transparència els hem anat publicant a mesura que els anàvem rebent. Però aquests criteris, evidentment, fins que no es produïsca efectivament la baremació, estan en fase de revisió per part de la inspecció educativa i per la mateixa direcció dels centres. Així ha insistit que el procés serà molt transparent conforme a la norma i ha garantit a les famílies que el procediment serà net i segur i en les condicions òptimes. Més coses en més declaracions que ha anat dient-nos el secretari. També ha comentat que entre les propostes dels col·legis hi havia criteris de totes les maneres, entre els quals citaven qüestions relacionades amb el parentiu entre l'antic alumnes que cal delimitar, perquè s'estenia massa a familiars fins i tot que haguera cursat els estudis en centres del mateix titular, però en altres lloc, imagine, no? Que és un mateix centre, però està, no sé, a una població que està, no sé, a 60 quilòmetres, no? I això, clar, no pot ser. També ha al·ludit a la proposta que fa prevaldre els sol·licitants d'ascendència i procedència valenciana, i en aquest sentit ha remarcat que no s'aplicaran els criteris que discriminen per raó d'origen, de religió o de qualsevol altra circumstància social, perquè ell diu que no els podem acceptar. I la FE integra en la gestió clínica del càncer de pròstata dos aplicacions d'intel·ligència artificial. Un sistema d'alerta. Escoltem el jefe de secció d'urologia i laparoscòpia de la FE, José Luis Ruiz Cerdà, que ens parla d'un sistema d'alerta que ajuda els professionals a prendre decisions clíniques.
Mediante un sistema de alertas integradas en la historia clínica electrónica, se ayuda a los profesionales a tomar decisiones según la mejor evidencia científica disponible, lo que garantiza una asistencia de mayor calidad.
També parla d'eixe innovador mètode de registre estructurat que estructura la informació sobre la estadificació i el tractament en la història clínica electrònica. Escoltem al jefe de secció.
Por otra parte, se ha diseñado un innovador método de registro de datos estructurados sobre la estadificación y tratamiento inicial del cáncer de próstata a través de la historia clínica electrónica. Esto nos va a permitir monitorizar de forma rápida y fácil a un gran volumen de pacientes con cáncer de próstata.
Y ahora sí, ahora ya nos parla de lo que es la inteligencia artificial. ¿Quin paper juga?
La inteligencia artificial en el ámbito sanitario se está aplicando fundamentalmente en la mejora diagnóstica de las técnicas de imagen. Sin embargo, un ámbito pionero es aplicarla a mejorar la gestión asistencial de grandes volúmenes de pacientes. En este caso, las aplicaciones desarrolladas están dirigidas a la gestión asistencial de pacientes con cáncer de próstata, el cáncer más frecuente en el hombre, ya que cerca de 2.000 nuevos casos se diagnostican cada año en nuestra comunidad.
I el PSPB de la Diputació de Castelló denuncia que Marta Barrachina ha deixat els municipis sense quasi assistenta professional per millorar els índexs de reciclatge i dissipar així els avisos de multes milionaris de la Unió Europea per no aconseguir els mínims exigits per a preservar el planeta. Segons critica la portaveu adjunta, Ruth Sanz, Barrachina ha eliminat d'una plomada 500.000 euros del milió previst per a la contractació d'educadors ambientals. Escoltem a la portaveu adjunta Ruth Sanz.
Des del PSPB denunciem que la Diputació de Castelló ha deixat els municipis sense apenes assistència professional per a millorar els índexs de reciclatge i dissipar així els avisos de multes milionàries de la Unió Europea per no arribar als mínims exigits per a preservar el planeta. Barrachina i el seu equip han eliminat de cop 500.000 euros del milió previst per a la contractació d'educadors ambientals. No han sigut capaços de dirigir aquesta quantia per a subvencionar per a que els municipis implanten polítiques que promocionen la separació responsable de residus. Una vegada més, estem davant una diputació que dona l'esquena al territori i als problemes dels ajuntaments que necessiten recursos i més cobertura per a fer front a la gestió de residus.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas.
En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ahora sí, ahora es el momento de hacer una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Big Mat Pepe Arenós me financian. Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, 55 de Villarreal.
¿Ganas de viajar? Ruta aérea Castellón-Madrid, el mundo a tu alcance. Vuela desde Castellón vía Madrid a 86 destinos nacionales e internacionales como Nueva York, París, Hong Kong o las Islas Canarias. Viajar es sencillo. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de reg. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, comptem amb tu.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
I tinc en estos moments a la portaveu de l'Ajuntament de Villarreal per compromís, Maria Fajardo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Mire, quan ahir estava per dematí estava així Adrián Casabó celebrant el que en Villarreal haguera guanyat les europees, el Partit Popular, vostè estava reunida en el Partit Socialista, en el PSPB, en José Benlloc, en una reunió provocar, o sigui, una reunió convocar d'urgència per les, el resultat de les eleccions, o ja una reunió que estava prevista?
No, era una reunió que estava prevista després de la que vam mantindre la setmana passada. vam dir que ens emplaçaríem a una nova reunió, perquè la reunió que vam tindre prèviament havia sigut per a presentar nosaltres el decàleg, i vam dir que ells anaven a comentar aquest decàleg amb la resta de representants del Partit Socialista, perquè evidentment en la reunió només n'hi venen tres, i que tornaríem a veure-nos per tal de poder esmenar aquest decàleg que nosaltres havíem plantejat o puntualitzar o alguna cosa. Aleshores ja vam dir que anàvem a quedar o bé a finals de la setmana passada o bé esta setmana, i finalment vam quedar ahir, però ja estava tancada aquesta reunió divendres. De fet, ja estava tancada, aleshores no és fruit dels resultats. A més, pel que fa als resultats de les eleccions europees, pel que fa a Compromís, al meu partit, crec que els resultats que vam obtindre així en Vila-real en les eleccions europees, si la gent té curiositat i ho ha mirat, doncs haurà vist que respecte a les anteriors europees que se van produir en l'any 2019, nosaltres hem tingut el mateix, pràcticament hem pujat unes decimetes de les anteriors eleccions europees. Vull dir que la gent quan vota a les europees moltíssimes vegades ho fa amb menys il·lusió, perquè sent que són unes eleccions més llunyanes, que li pillen més lluny perquè és Europa, no n'hi ha tanta participació, especialment la baixa participació perjudica majoritàriament als partits d'esquerres. Aleshores, clar, per la nostra part, la veritat és que els resultats van ser els esperables, vull dir, són els resultats que vam obtindre ja el 2019 i no esperàvem tampoc que ara la coalició de Sumar ens donara una força a Vila-real, no sé, que fora destacable, pel fet de que precisament els resultats de Sumar, si analitzem tot l'estat espanyol, on hem salvat resultats és precisament al País Valencià, on tenim una implementació municipalista del que és Compromís, i una vegada més se demostra que la força de la política de Compromís i la política de proximitat que nosaltres oferim té la seva força en el municipalisme.
Vostè creu que la gent que va votar a Sumar va votar a Yolanda?
No.
No.
La gent que va votar a Sumar votava a Compromís, en este cas a Vicent Marsà. Volíem que la nostra veu tornar a Europa.
No sé si han tingut alguna reunió a nivell de partit. És massa pront, han fet alguna reflexió.
Precisament alguna reunió a nivell de partit en la que haig estat jo present, no. Entenc que igual les executives del partit sí que s'han reunit, però ja li dic, no li puc contestar perquè no. Que jo hagi sigut conscient o sabedora de que s'hagi produït alguna reunió, no ho sé, la veritat, ho desconec.
És que quan ven els locals pràcticament doblen els vots vostès.
Clar, nosaltres sí que és veritat que tindrem assemblea local, com totes les... Nosaltres últimament ens reunim totes les setmanes, des de fa uns mesos, i esta setmana encara no hem tingut aquesta reunió. Aleshores, quan tinguem l'assemblea local, doncs suposa que és inevitable, tot i que ara mateix tenim el tema local molt candent i n'hi ha moltes qüestions que abordar, segur que també se fa alguna pinzelladeta a les europees, i més perquè esta setmana és la setmana que n'hi haurà que anar a despenjar cartells, que igual que es pengen quan comença la campanya, s'han de despenjar quan s'acaba tot.
Vostès havien quedat via, no era una cosa de que després de les europees, quan es veuen, suposo que l'alcalde de la ciutat, claro, jo no sé si van entrar a valorar lo que eren les europees o no, vostè i l'alcalde?
Van fer el comentari de que la força que està guanyant l'extrema dreta a nivell europeu fa molta por, perquè estem tornant a temps molt foscos en els que prompte veurem com se retrocedeix en drets, que la gent no participa tant de les eleccions perquè les nota molt lluny, com hem comentat al principi, però que precisament hi ha moltíssimes qüestions europees que afecten directament a les persones que vivim així, que és una pena. Així que vam comentar, o me va agradar a mi recordar, que nosaltres l'anterior vegada que havíem tingut un eurodiputat, que va ser Jordi Sebastià, va ser quan se va portar precisament al Parlament Europeu el tema del Tractat de Sud-àfrica, on la nostra taronja competeix en països tercers i que és clarament perjudicada, i que allí també estava el Partit Socialista, però Compromís vam ser els únics que van votar en contra d'aquest tractat.
Uns quants anys des que hi havia un eurodiputat de Compromís.
Efectivament.
Això ja per al final el que és precís, perquè mire, el partit que acabó la festa tindria un regidor avui, si a Benicules municipals.
Sí, sí, si ho extrapolem a les municipals, haurà tingut un regidor, sí.
Van parlar d'este tema?
No. No ho van parlar això en l'equip de govern. Sincerament, l'extrapolació a les eleccions municipals les vaig parlar amb el Partit Popular. Sí que van parlar això, mos van veure ahir tots, pràcticament tota la corporació, en el en el minut de silenci que malauradament vam haver de fer per la dona que va ser assassinada a Benaguasil divendres, ella i el seu fill, i quan mos vam veure allí vam comentar una conversa de bar, que podríem dir una conversa distesa mentre estàvem esperant a que fora l'hora del minut de silenci, i sí que vam comentar, ostres, estos de se acabó la fiesta en algunes taules que estàvem nosaltres, perquè clar, tots els que participem de la política estàvem d'apoderats o d'interventors en alguna taula, i estàvem comentant que veies que eixien els vots i feia por, i diem, ostres, és que no sé si ho heu extrapolat a les eleccions locals, però si això resultats els traslladarem, estos de la fiesta tindrien un regidor, uh-huh, i mos, ja està, és un comentari.
Bueno, cal dir que, bueno, jo este matí he parlat en un dels apoderats que els representava, i només era per les eleccions europees, no hi ha estructura de partit, només se van designar apoderats, i està Buixader, ja té l'aproximació en esta formació per a estos vots se sumen a Vox, és a dir, és el que ells preveuen de moment.
És que no sé si algú ha llegit el programa electoral que portava este partit per a les europees, però realment fa por. És que la paraula és por, és terror, perquè veus que se diuen una sèrie de... s'aborden una sèrie de qüestions que no tenen ningú trellat, però és retrocedir totalment en drets i en valors democràtics. Vull dir, aquest partit és de tot menys democràtic. Tindrà un nom molt graciós, però crec que és un nom per a... no sé, per a un grup de música. Igual que podria... igual que n'hi ha grups de música, Ella Baila Sola, que tampoc és el nom més divertit del món, i pues se acabó la fiesta podria ser un altre, però en cap cas hauria de ser un partit polític que s'agafara com a seriós.
Mire, jo quan, pues mire, dones compte, jo quan estan vostres en reunions i sempre diuen els titulars aquells de és que clar, el pacte de gobierno se está cociendo a fuego lento. Això me pareixen, és a dir, això de foc lento, què és? Perquè, claro...
doncs és que...
Que té que estar ben cuit, que té que... perquè, claro, això és el pacte de govern. És que, mira, jo l'ho ensenyo.
És que això anava a dir. Jo dic, això del fuego lento no me sonava com a titular. És que el que apareix en el titular, que és PSPB i Compromís firmaran el pacte de govern en Vila-real en 15 dies, és una autèntica mentira. Vull dir, és que el tema és que això és una mentira com una casa. S'hem donat un termini de 15 dies per tal de les qüestions que ja estan abordades, que són el pressupost per una banda i el decàleg que Compromís per Vila-real presenta al Partit Socialista per una altra, es puga parlar en les nostres respectives formacions i la nostra militància, tenint en consideració que Compromís som un partit assembleari que fem assemblees gairebé totes les setmanes, però en canvi el Partit Socialista, per la seva manera de funcionar, que és una altra manera de funcionar, ni millor ni pitjor, vull dir que no estic qüestionant d'ahir la feina,
la
sinó que és
així,
que nosaltres sí que ens reunim totes les setmanes, però ells es reuneixen doncs, quan tenen qüestions a abordar, com és el cas. Ara tenen qüestions a abordar, que és, hola, hem tancat un pressupost i hola, ens han presentat este decàleg. I això ho hauran de parlar en la seva militància. Què passa? Que per qüestions d'agenda, perquè tots som polítics actius, que damunt, precisament l'alcalde i precisament la meva persona, estem en l'Ajuntament i en la Diputació i tenim agendes, doncs hem considerat que 15 dies és un temps més que raonable per a poder parlar del que ja hem parlat en les nostres reunions. Però no vol dir ni que d'ací 15 dies anem a firmar un pacte, ni que d'ací de 15 dies anem a entrar Compromís per Vila-real al govern amb el Partit Socialista. Això no se sap. Això s'ha de seguir parlant. Crec que els mitjans de comunicació tenen moltíssima pressa en traure titulars i crec que el que han d'entendre és que nosaltres venim d'on venim, que és que les nostres formacions han estat la legislatura passada molt allunyades precisament perquè així n'hi havia una majoria absoluta que moltíssimes vegades se traduïa en una manera de fer les coses absolutista, més que absoluta. Aleshores, s'han de parlar, s'han d'abordar moltes qüestions, s'han de fer moltes reparacions, sabien també de, pense que, retrets que a lo millor podíem tindre uns i altres, doncs contar-nos-els, xerrar-los, intentar reparar-los, vull dir que crec que és com una relació personal. Tu quan perds la confiança en una persona, per a recuperar-la, tens que abordar què és el que t'ha fet desconfiar, que aquesta persona te doni les explicacions, els raonaments, tu en tu escoltar-la, anar-te'n a ta casa i reflexionar sobre aquests raonaments, parlar-ho amb els teus familiars, amb els teus companys, amb qui necessites. Vull dir que això no és una cosa que se puga fer a gotxàs i ja està, pacto de govern, estàs dins. No, és que això no va així, no. Per això que això del fuego lento a mi me fa risa. No sé, la gent se casa, per fer el símil, la gent se casa quan du dos dies de novios, a que no? La gent no. Primer festeja una temporada, no? Però això és igual.
El que passa és que, com estem parlant de paralitzar o que el poble, o no paralitzar-lo, en este
però
cas...
és que no és cert això, perquè el que paralitza el poble, o el que podria paralitzar el poble, fica en condicional, perquè avui per avui, l'any passat, en majoria absoluta, que és el que hem comentat, tampoc teníem el pressupost en vigor. Uh-huh. A data de 11 de juny, que és el que estem avui, tampoc estava en vigor el pressupost, igual que enguany, i el poble no se paralitza, doncs ara tampoc. El que paralitza en tot cas, o podria paralitzar una ciutat, és la no aprovació del pressupost. I el pressupost, precisament, és una qüestió que ja hem abordat i que ara per ara ja està en informe per a que els tècnics informen si les qüestions que des de Compromís hem plantejat i des del Partit Socialista sembla que han acceptat i han tingut a bé incorporar estan dintre de la legalitat, estan ben plantejades i estan, no sé, vull dir que al final l'informe estan fent-lo.
Estan fent-lo i vostès no el tenen que tornen a mirar, és a dir, i si l'informe ja està fet?
No, clar, quan els informes informen favorable o desfavorablement, nosaltres haurem de tornar-lo a mirar i ja no nosaltres. I ese pressupost no, té que passar per comissió.
Jo ho dia per este titular, perquè clar, passa per aprovar o no aprovar un pressupost, però jo no me crec que Compromís aprova un pressupost sense entrar a governar.
Clar.
Jo.
Clar,
no m'ho crec.
Però n'hi ha diferents fórmules. Vull dir, per a que s'aprovi un pressupost, que és el que parlem, podem votar a favor Compromís. Pot votar a favor una altra força que quan se porta aquest pressupost a comissió, algú esmene i que l'equip de govern ho compre i voti a favor una altra força que no ho sabem. Vull dir, per suposar, això és política ficció. Però és que també pot passar que nosaltres i aquest pressupost decidim abstindre-nos perquè no entrem al pacte perquè no entrem a governar i decidim una abstenció i que en aquest cas de que hi hagi una abstenció com per aprovar un pressupost se necessita majoria absoluta, doncs aquest pressupost se vota dues vegades i a la segona i s'ha aprovat, perquè a la primera no pot eixir però a la segona sí, i la segona se pot produir després d'un recés de 5 minuts en el mateix pleno. Vull dir, no és precís paralitzar la ciutat un mes més, no és precís tot el rotllo
sí,
este
això és lo que jo
i després
dient.
N'hi ha una altra opció, que és que l'alcalde, igual que a Barcelona, que Barcelona és una ciutat que és 10 vegades més gran que Vila-real i l'aprovació del pressupost s'ha produït d'esta fórmula, que és que hi hagi una qüestió de confiança, que el pressupost se tire damunt de la taula i que diga, este és el pressupost que jo presente, qüestió de confiança vinculada al pressupost, i si no n'hi ha una alternativa i ese pressupost està aprovat automàticament, fin.
Sí, però quan l'alcalde posa una qüestió de confiança,
si està vinculada al pressupost, simplement és per aprovar el pressupost, perquè jo no crec que l'alcalde en qualsevol cas tinguera la valentia de no vincular la qüestió de confiança al pressupost, perquè si ho fera podria perdre l'alcaldia, evidentment. I això, no sé, me pareixeria un poc estrany, no? Ja coneixem el nostre alcalde, vull dir, a mi me pareixeria raro.
No, a veure, no, és que hem posat diverses circumstàncies que poden ocórrer.
Clar, i que s'aprovaria el pressupost igualment.
Per això dic jo, un xic i una xica se coneixen, no se fa una parella, no?, de xic-xic, xica-xica, el que siga, no? I, claro, n'hi ha un... Però quan s'emparellen, és a dir, tampoc estan no sé, quantes porten, quantes reunions porten? 6, 7?
6.
6.
Però a mi 6 reunions no me'n pareixen moltes, de per això ho dic. A mi 6 reunions me pareixen les justes per a precisament el que hem fet, que és intentar tancar un pressupost per a dur-lo a informar. Jo crec que està molt bé, no? Perquè quan tu fas una proposta, ells l'han de valorar i després han de fer-te una contraproposta si no els sembla bé alguna cosa, o matisar certes qüestions. Després també hem presentat un decàleg,
sí, el decàleg...
que té 10 punts i d'aixòs 10 punts n'hi ha A, B, C, D, G, saps? Vull dir que dins de cada punt dels 10 titulars del decàleg n'hi ha qüestionetes que ells també havien
diu
de valorar.
Que a vostè li agrada molt els serveis públics.
a mi serveis públics, jo crec que això més que s'hagi parlat, crec que és una qüestió que des de Compromís mai hem amagat, que és precisament que a nosaltres el que ens agradaria és que aquest desmantellament que s'ha produït dels serveis públics els darrers anys doncs se revertirà en la mesura de lo possible. I també hem parlat moltíssim, i ho vaig reiterar en campanya electoral, com d'important són els serveis públics per a que una ciutat funcione. Però al final serveis públics és tot allò públic que se presta des d'un ajuntament.
Mire, m'ha agarrat tos i no puc parlar d'això perquè té que parlar més vostè.
Jo és el que li dic. Crec que parlar de regidories concretes conforme se fa en algunes notícies quan no hem sigut, vull pensar que ni l'alcalde ni en este cas Compromís, en cap cas els que ho hem dit, és una miqueta valent. Ara bé, jo també sóc conscient de que la premsa, si fa bé la seva feina, doncs tira d'hemeroteca i pot saber que, igual que nosaltres hem dit, que anirem amb màxims i que partíem de la mateixa base que l'endemà de les eleccions, doncs precisament serveis públics és una de les regidories que en el seu moment se va plantejar. Aleshores, si tirem d'hemeroteca, doncs sí, en alguna ocasió s'ha parlat de serveis públics, però que ara mateixa el tema de les regidories no s'ha plantejat de dir nosaltres volem dur això sí o sí, si no m'enfada i no respire. Això no ha passat. Ni tampoc ha passat que l'alcalde ens diga vosaltres jo he pensat que dugueu això, això i això, que vos pareix. Tampoc ha passat. No. Estem en aquest procés precisament de veure si n'hi ha un pacte de govern sota quines condicions és.
Després de la reunió d'ahir, a vostè la crida als mitjans de comunicació?
Després de la reunió d'ahir, parle amb els mitjans de comunicació i he de ser sincera, no parle amb ells per telèfon. No parle amb ells per telèfon perquè jo me n'anava d'ací directament a una reunió amb uns sindicats d'uns centres de serveis socials que són d'un altre municipi. Uh-huh. I me n'anava
com a diputada
provincial. Aleshores, com va missir tan tard de la reunió, que se va allargar moltíssim, i jo tenia pressa, el que vaig fer va ser whatsappejar-me. O sigui, que és que damunt tinc per escrit tot el que li vaig dir als mitjans de comunicació. I si vostès, i no tinc cap problema en ensenyar-li-ho, ho vol llegir, en cap cas li dic a ningú que en 15 dies anem a signar un pacte de govern, ni que avui la regidoria de serveis públics, agricultura, medi ambient i no sé quin altre. Jo això no ho he dit en cap moment. No ho he dit en cap moment. I tampoc hem dit que d'ací 15 dies anem a signar un acord de govern. He dit que mos donem 15 dies, el que he explicat ací, que mos donem 15 dies per tal de que precisament per la dinàmica que té el Partit Socialista i la dinàmica que té Compromís, que com cada partit funcionem d'una manera, uh-huh, que ens anem a donar 15 dies per a poder xerrar amb la nostra gent uns i altres.
La formació de Vila-real, de Compromís per Vila-real, és una formació que apostava per la fórmula sumar.
Quina pregunta més difícil me fas, Susana.
I això que m'he ofegat i m'he tingut que vendre un caramelo, eh?
Jo crec que la fórmula a sumar, si alguna cosa ens ha demostrat a la gent de Compromís, és que la gent que és de Compromís confia en nosaltres i que el que no té implantació territorial no té la força que hauria de tindre el País Valencià, que nosaltres som un país, som un partit que sempre hem defensat el nostre país, que som un partit valencianista, nacionalista, i que per això mateixa crec que la nostra aposta, sabent que anar a sumar no ha sumat, crec que hauríem de quedar-nos sols, però això és una decisió que no ha de prendre ni Maria Fajardo ni Compromís per Vila-real.
En fi, Maria, moltes gràcies per haver-nos dit tan clarament que en 15 dies, avui, a aquestes hores, dia 11, a la una, quasi les 2 del migdia, no està aquest acord de govern del Partit Socialista del País Valencià d'ací de Vila-real. No està aquest pacte per afirmar. Avui, no sé, a lo millor a la vespre me crida vostè i me diu què anem a signar.
Clar, nosaltres primer haurem de fer les assemblees prèvies i anar a la peluqueria per així en la foto, siga pa bé o pa mal, que mos traguen guapos. Jo... que lo de les fotos veig que mos agrada moltíssim, perquè reunió que fem, reunió que hem de tindre foto, i crec que això no és el més adequat precisament per a que la cosa fluctue. Crec que hauríem de deixar-nos respirar i coure a foc lent o
com parlem siga. Del foc lent, que per tornem això, a travegar en aquesta... Que... De tots els modos, jo la noto molt contenta. Senyal, sap allò que cau, va agarrant aquesta sardina, no sé, la va arrimant al seu a la seva braseta.
Jo estic contenta perquè és el que dic, perquè crec que el diàleg sempre és positiu, siga per a bé o
home,
per a
quan,
mal.
Quan una creu que el diàleg és positiu és perquè van al diàleg d'ella. No em vinga en,
sí, vol dir,
en bromes. No,
tant
no.
De bo.
Mira, quan una persona de dins d'una reunió ixen totes les persones o una part de bon humor, malament, tenen que ser tot el món serio. Això vol dir que s'han quedat pèls dins de la gatera. Això vol dir que tots s'han deixat ahir un poc de, no sé, un poc a voltes d'ego.
Aleshores, Susana m'haurà de fer un favor i preguntar-li a l'alcalde què opina de la reunió, a veure si ell està, no, saps, està content.
Que no, diu que no mai té temps de vindre així.
Bueno, per telèfon o algo.
Vostè digue-li que jo de vegades quan m'ofegue i no puc parlar.
Clar.
Que diré aixina, eh?
Home, a veure si està content. Ara m'ha quedat jo en la curiositat de saber si...
Ah, pues no se preocupe que...
Si jo estic contenta perquè ha vingut al meu terreny o no.
Jo ara l'emplaçaré, a més, li enviaré un WhatsApp, l'emplaçaré per a preguntar-li sobre aquestes reunions, a veure què me conta. Lo que sí que tinc que dir és que vostè, cada vegada que la crida està, jo li ho agraïs perquè sap el que passa, que hi ha moltes que n'hi ha polítics que en el moment que accedixen a càrrecs, pareix que siguin els més ocupats del món. I tots tenim feina, eh?
Sí, de fet, a mi no saps el que m'agradaria moltíssimes vegades estar més disponible.
Disponible. Maria Fajardo, portaveu per Compromís Vila-real. Gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Bé, ja no m'ho feré, eh? Ja tinc la veu clareta igual, és perquè ara en aquest moment no tinc a ningú polític dins de la peixera de la ràdio. Demà ja saben, més i millor, a les 12, dos horetes en tots vostès.